dia, benvinguts a la tertúlia política de Cugat.cat, aquest gall del monestir. Comencem ara saludant els presents. Comencem per la regidora d'Educació, Esther Salat, del PDeCAT.
Hola, molt bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans. Lourdes Llorente, bon dia. De la
molt bon dia als oients.
La Roser Casamitjana, d'Iniciativa per Catalunya
bon
Verds,
dia.
Esquerra Unida Alternativa, i el Roman Escué, del PSC.
Bon dia.
Comencem ja entrant en matèria. Començarem parlant d'aquest reconeixement per part del conseller d'Ensenyament de la necessitat d'una 13a escola a Sant Cugat en un futur immediat. La 13a escola és un tema que sobrevola a la vida política i educativa de la ciutat. Esther Salat, si li sembla, comencem per vostè.
I tant.
Bé, doncs nosaltres celebrar que el Departament d'Ensenyament hagi vist amb bons ulls tot l'argumentari, tot l'anàlisi que fèiem, que justificava que la nostra població, a nivell, quan hem de planificar l'escolarització, té un comportament diferent. Què vull dir amb això? Que la majoria de municipis, quan intenten preveure quantes places de P3 necessitaran, simplement miren el padró, quins nens van néixer fa 3 anys i saben quantes places necessitaran. La nostra ciutat, a diferència de la majoria de municipis de tot Catalunya, és una ciutat que creix en població i, per tant, el nombre de naixements ens puja, a diferència de tota la resta de municipis. No només neixen més nens que la resta de municipis, sinó que entre que l'any de naixement i quan han de començar l'escola tenim un increment molt important de població. Poden venir fins a 150 nens de P3 que no han nascut aquí i que venen en el moment d'escolaritzar, perquè és quan les famílies escollen ciutat per la ciutat de Sant Cugat per formar un projecte de família. I també tenim un increment de tendències a escolaritzar l'escola pública. I aquí sí que m'agradaria destacar el fet positiu que suposa això, no? Que més famílies confiïn en el projecte de l'escola pública és un clar indicador de la qualitat i el nivell de les nostres escoles públiques de primària, no? I per tant, amb aquestes variables que són molt diferents a la resta de municipis, que no només correspon a la nostra població, sinó que també municipis veïns, els ciutadans de municipis veïns doncs es veuen atrets també per aquests projectes i opten també a escolaritzar la nostra ciutat. Tot això fa doncs complicat planificar. I nosaltres l'únic que tenim no són dades, sinó que és l'experiència, no? L'experiència del que ha anat passant els darrers anys i les tendències. I a les darreres reunions que hem tingut amb el Departament d'Ensenyament hem vist doncs, que realment aquesta és una tendència que es consolida, que és difícil de preveure i que, per tant, la nostra exigència de no només preveure en base a les dades que tenim, sinó preveure amb la mitjana que hem tingut del recorregut fins ara, el que ens ha anat passant aquests darrers anys i, per tant, aprendre del que ha anat passant i bueno, demanar amb aquest escenari, no? Un escenari en base a les dades, un escenari que reflecteixi el que ens ha passat fins ara i un escenari doncs, que pugui superar aquestes tendències, perquè com que a totes les tendències anem a l'alça, no? En natalitat, en nombre d'infants que venen que no tenim comptabilitzats com a naixements, la tendència a escolaritzar la pública sempre és una tendència a l'increment i per tant hem de preveure un tercer escenari que pugui superar tot el que ens ha passat fins ara. I això justifica clarament la necessitat d'una 13a escola.
Senyora Llorente, amb la CUP.
Sí. Bueno, a ver, estamos totalmente de acuerdo en que en San Cugat es una ciudad diferente quizá a la del resto, donde han ido bajando quizá los números de niños a ser escolarizados y que estamos haciendo un proceso absolutamente inverso, pero bueno, sabemos las dificultades que debe suponer planificar las necesidades de escuelas en todo el territorio y más en este año político que no ha sido un año precisamente normal, hemos tenido una intervención económica, etcétera, pero a ver, es necesaria una buena planificación para que las necesidades las podamos tener cubiertas en el momento en que se necesitan, porque el anuncio era que no se sabía si el año que viene podremos disponer de esta 13ª o 13ª escuela. Por otra parte, no sé si está solucionado el tema de los importes adeudados entre administraciones respecto a la decimosegunda. tenemos luego también un problema no solo de más escuelas, sino también de medios materiales para las ya existentes. Hay numerosos barracones, no solo no, o sea, en todo el territorio catalán, deficiencias en materia de medios materiales y personales sobre todo. Y luego tenemos también encima de la mesa, que no es estrictamente afecta a la decimotercera, sino que afecta a todas las escuelas, de nuevo decreto que se está cociendo sobre los comedores escolares. Creemos que necesitamos una planificación y sobre todo la búsqueda de consensos en la comunidad educativa.
Uh-huh. Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Bien, por suerte hay algunos temas en los cuales con la oposición, que nos solemos pelear bastante, digo pelear entre comillas y con cariño, pero ahí hay bastantes temas en los cuales vamos de la mano, que son transversales y son de ciudad, y efectivamente es la necesidad de que tengamos esta decimotercera escuela, igual que yo creo que hubo bastante consenso en su día con la mirada, incluso con el convenio que se hizo, que tal vez era mejorable, pero por lo menos nos aseguraba que hubiera entonces una decimosegunda escuela en San Juan, que era absolutamente necesaria. Se ha introducido, yo creo que teníamos una tendencia alcista claramente al alza en cuanto poblacional en San Cugat, y bueno, pues por primera vez parece ser que hay un determinado saldo migratorio que es negativo, y eso no sé si introduce un elemento o una cierta incógnita, pero da la sensación de que la natalidad que salta en San Cugat es estructural, parece, por lo menos, y que vamos a seguir teniendo la necesidad de esa decimotercera escuela, como digo. A mí, por desgracia, cuando un conseller me dice que seguramente, o que ve difícil, que vayamos a tener el año que viene esta escuela, prácticamente más segura el 99%, cuando lo dice que ellos lo ven difícil, creo, que al 99% no la vamos a tener. Y ojalá me equivoque, pero creo que normalmente cuando tienes buenas noticias, pues eres el primero, y si eres político muchas veces o conseller, en darlas, pero cuando pones en tela de juicio o tienes ciertas dudas y lo dice el conseller, yo creo que me da prácticamente la tercera de que esto va un poco para largo. Y por lo demás también quisiera poner encima de la mesa la necesidad, Esther, la señora Salat en este caso lo conoce también, nuestra demanda de lo que es la etapa 03, las escuelas Bressol, que pensamos que hay una carencia de plazas públicas municipales, sobre todo en el centro de la ciudad, y que también es algo que tenemos que abordar y que tenemos que poner remedio ya. Muchas veces tenemos que elegir qué prioridad, muchas veces hablamos de que la vivienda lo es, pero también la educación pública y de calidad lo es, y ahí no podemos escatimar recursos.
Senyora Casamitjana.
Sí. Bé, jo estic d'acord en que molt probablement necessitem una 13a escola, però una mica ja el que s'ha dit, primer hauríem de pagar la 12a, no la tenim pagada encara, bueno, no la tenen pagada, nosaltres sí que la tenim pagada, però des de la Generalitat no està pagada. Jo em pregunto que si realment volem aquesta 13a escola no haurem de fer el mateix, és a dir, no haurem d'adelantar els diners perquè es construeixi. L'altra cosa, jo penso que, no sé, si jo fos conseller d'Educació, que evidentment no ho soc, és evident que Sant Cugat doncs, té una natalitat que s'incrementa, és evident que té una ciutat amb molts nens i nenes doncs, que necessiten l'escola, i jo del que sí que em felicito és que d'aquests nens i nenes vulguin anar a l'escola pública. Això, per suposat, que és una, per mi particularment, o per nosaltres, una excel·lent notícia. Però jo crec que hi ha molts pobles, moltes ciutats que estan en unes situacions superprecàries les seves escoles, que estan en barracons des de fa anys, i algunes que no estan ni tan sols en barracons. És a dir, que jo no sé si vist globalment com a país no hi ha realment ciutats i pobles que tenen una necessitat molt més perentòria que la que teòricament puguem tenir Sant Cugat. Hi ha un altre aspecte que s'ha tocat aquí, els dos, que evidentment la població va incrementant i a vegades incrementa d'una manera, diríem, aleatòria o difícil de programar, certament. Però vull dir, ara sabem també que hi ha una certa gent, una determinada població, concretament gairebé 3.000 i pico persones, que se n'han anat. Tampoc sabem si entre 3.000 i pico hi ha nens, nenes, amb edat escolar, etc. Vull dir, això, almenys jo particularment en aquests moments no tinc les dades i, per tant, no sabem si això pot equilibrar o pot distorsionar d'alguna manera aquesta previsió d'increment de la natalitat. I, per tant, Jo, si m'ho preguntéssiu així de tu a tu, sense voler ser terrorista verbal, diria que l'escola tretzena no la tindrem en l'any 2019. Hem de construir encara la dotzena. Vull dir que...
Roman Square, primer acabem la ronda del PSC.
Seria potser una mica reiteratiu en tot el que han dit els companys. En realitat, pues, és una bona notícia. Hi ha dades que diuen que Sant Cugat, efectivament, té un creixement negatiu de població i que, com comentaven també alguns dels companys, pues, no sabem si això serà estructural o conjuntural. També, seguint una mica amb l'argumentari, el reconeixement d'aquesta tercera escola potser s'inscriu també una mica amb la dinàmica de gestos que estem veient darrerament. Igual és un gest. Si encara no hem pagat la dotzena i estem parlant de la tretzena, potser és un gest, això, no? Llavors, jo crec que en realitat la Generalitat el que hauria de fer és, abans d'anunciar coses que després pues, costa de portar-les a terme, és incrementar realment els recursos per lo que és l'ensenyament públic en general, on tenim professorat mancat de mitjans, hi ha plantilles molt curtes, hi ha classes massificades, i barracons, etc, etc. O sigui, també hauríem de anotar aquest reconeixement dins d'una política general d'ensenyament i, per exemple, si falten recursos per pagar una dotzena escola, doncs potser també seria moment de revisar la política de subvencions, per dir alguna cosa, aquest ensenyament que tenen algunes escoles per segregació de sexes i que la Generalitat amb el suport del PDeCAT i d'Esquerra Republicana pues, tira endavant sempre.
Mm-hmm. Senyora Salat, volia respondre.
Tant que és el meu àmbit, doncs, també complementar la informació que posaven damunt la taula els meus companys de tertúlia. Dir que la visita del conseller va ser una visita doncs, arrel de les dificultats que havíem tingut a l'inici del curs. No? Sabeu que doncs, tant Leonardo com la Mirada doncs, van començar de les poques escoles del país que van començar més tard i, per tant, agrair que quan des de l'alcaldia se li va demanar reunió per parlar, no?, i per evitar que això torni a succeir, el conseller va dir jo vull venir, jo vull conèixer el territori i vull anar a aquestes escoles on hem tingut doncs, algunes deficiències i que, per tant, posem el fil a l'agulla a que això es resolgui. No? I és en el context d'aquesta visita que va avançar una informació que encara està molt, molt a nivell de primera reunió de treball. No? Han de saber els oients doncs, que la planificació escolar es comença a treballar ara entrant al mes d'octubre, és una primera radiografia, on s'ha vist que és necessària aquesta dotació de places i vull recordar que el Departament d'Ensenyament té l'obligació de garantir places públiques al municipi, totes les places que siguin necessàries. Per tant, si ara tenim evidenciada aquesta necessitat, a mi se'm fa difícil pensar que no es donarà resposta. No? I també doncs, això ha de passar doncs, a nivell de planificació escolar de tot el país. No? Recordar també que la dotzena escola està en funcionament amb uns mòduls prefabricats exquisits, que acullen de manera amb una altíssima qualitat l'activitat educativa. Per tant, la dotzena escola, malgrat no tingui el seu edifici definitiu, està en funcionament i està dotada. I és l'Ajuntament doncs, qui, amb un conveni, avançava aquests diners i no està pagada per la Generalitat perquè aquest acord ja estipulava una plurianualitat en el retorn d'aquests diners, no? Però transmetre la tranquil·litat de que aquesta era una excepcionalitat i que, per tant, la dotzena escola doncs, haurà de seguir els processos que habitualment segueix el departament, no? Que com si es necessita per ara, doncs ara hi posa els mòduls i planifica la construcció en el terreny definitiu. I el que hem fet nosaltres és fer els deures i donar fins a 4 opcions per ubicar la tretzena escola, tant de manera provisional com definitiva, al centre, al nucli, que és on ara mateix tenim la tensió entre l'oferta i la demanda, i a partir d'aquí doncs, s'hauran de treballar quins tempos tenim i nosaltres confiem en que es doni resposta a la necessitat perquè també és la seva obligació.
Mm-hmm. No sé si hi ha més intervencions a aquest, respecte a, aquesta, a aquest tema educatiu o canviem ja de terç. Només m'agradaria, abans de canviar de tema, puntualitzar una petita dada, que és aquesta notícia sobre el saldo migratori de Sant Cugat. Només que, és com que vaig perdre una tarda darrere d'aquestes dades, més que res comentar que Sant Cugat no perd població. El que perd població és cap a la resta de Catalunya per primera vegada, però que en general el saldo migratori és positiu, en aquest cas que creix la població igualment. Canviem de tema. L'Associació de Propietaris de Torrenegre porta de nou als tribunals la protecció de l'espai. Recordem que el mes de març es va aprovar aquest canvi al PGM per transformar la zona en sòl no urbanitzable ordinari, un tema que va generar consens al ple, tot i que, si no recordo malament, hi va haver alguna abstenció. Torna una altra vegada aquest tema als tribunals. Com ho veuen des dels seus grups?
Bueno, realment aquest és un tema que marcarà per sempre la història de la nostra ciutat, no? Aquest moviment, doncs, que ha aconseguit generar el màxim consensos entre els grups municipals i la societat civil, no? Aquest sentit de defensar el nostre territori i el nostre patrimoni natural i aquest sentit de no tenir por a enfrontar-nos a totes les sentències, a tots iniciatives judicials, no?, que ens interposen els propietaris per impossibilitar que sigui un patrimoni de la ciutat i que es preservi el seu creixement. Jo crec que la darrera modificació del PGM aportava molta... regulava els diferents nuclis poblacionals i protegia tant equipaments com nuclis poblacionals que teníem fins ara. Per tant, aquest és el camí, protegir el nostre entorn, però també regular els nuclis de població que tenim i els equipaments, doncs, perquè puguin tenir també una normalitat en el seu desenvolupament.
Mm-hmm. Lourdes Llorente?
A ver, bueno, esto era... Creo que todos éramos conscientes de que esto se iba a producir y de que se sigue peleando en los tribunales por una situación que, una vez más, creemos que hay que combinar, o sea, o hay que buscar un equilibrio entre el patrimonio natural de una ciudad, como puede ser el entorno que intentamos proteger, y las supuestas expectativas, los supuestos derechos por expectativas que puedan tener los propietarios de esos terrenos, ¿no? Creo que todo el pleno entendió que la necesidad de proteger el espacio es superior a las posibles expectativas, la mayor parte especulativas de los propietarios de la zona, si bien es cierto que también hay otros propietarios que necesitan ver protegidos otros derechos que no son meramente especulativos, ¿no? Entonces, creemos que lo ideal sería poderse sentar y buscar acuerdos y consensos, porque los tribunales hasta ahora, desde luego, no han solucionado el conflicto. No creemos que los tribunales vayan a solucionar este conflicto y, por tanto, apelamos al diálogo, todo y que sabemos que hay intereses económicos muy importantes que difícilmente van a dejar de pelear sus ganancias, aunque sean los tribunales.
Mm-hmm. Señor Blázquez.
Sí, gracias. Y además es un tema que me gusta que haya salido, porque a veces nosotros hemos tenido algún tipo de manifestación en el pleno que yo creo que o no se ha comprendido o no se ha querido comprender. En primer lugar, en nuestra defensa más absoluta de todo lo que es el entorno de Torrenegra a ultranza. Ha sido así desde el primer día y lo sigue siendo ahora. Lo que sucede es que a veces hay que decir que el rey va desnudo y que lo que nos podría venir encima es una auténtica espada de Damocles. No estamos hablando ni un tema de Adif o, en fin, que de 10 o 15 millones de euros. Estamos hablando, tal vez existe una posibilidad de que algún día haya que pagar, por desgracia, una millonada que podrían ser centenares de millones de euros, y eso podría herir de muerte a la ciudad. Y entonces yo creo que lo que hemos pedido siempre al equipo de gobierno era que aún defendiendo a ultranza el entorno de Torrenegra, por lo menos hubiese, como yo creo que haría cualquier empresa, cualquier institución, que haya un plan B, que se nos enseñe cuál podría ser un plan B y qué podría suponer si al final, por desgracia, los tribunales no nos dan la razón y reconocen determinados derechos. No me pondré a hablar de ello porque es un tema, en fin, absolutamente farragoso, ¿no? Y si lleva pues 15 o 20 años debe ser de una extraordinaria complejidad. Pero sí hemos echado en falta a veces ese seguidismo, ¿no? De decir, defender, sí, sí, perfecto, sí. Todos vamos a defender el entorno de Torrenegra, pero tenemos que tener por lo menos previsto ese escenario, por si se diera, y ese posible plan B para ver cómo lo podríamos amortiguar.
Senyora Casamitjana.
Sí, bé, jo crec que efectivament això és un terreny pantanós i fangós que ja fa 20 anys que ho tenim aquí damunt. I quan es parla de possibles negociacions, jo crec que possiblement s'havien d'haver fet algunes negociacions, però això s'havia d'haver fet fa ja molts anys. En aquests moments, tots sabem, crec que està clar, que Sant Cugat no té territori. És a dir, el que no podem fer en aquests moments, jo crec, és permutar res. En certs moments es podia dir, bueno, doncs jo us dono una finca de Can Mates, poso per cas, o de Volpelleres, a canvi de les que teniu a Torrenegra. Sobretot els petits propietaris. Jo crec que el gran hàndicap que en aquests moments tenen els petits propietaris, i potser tenim també o té l'equip de govern actual i els anteriors, és la presència del gran propietari. D'aquest gran propietari que ha anat adquirint terrenys i finques a qui els ha volgut vendre amb tota la seva legitimitat, i que aquest senyor, doncs, evidentment, no tira enrere, ni tirarà enrere de moment, i és el que ens està posant plets, no només pel que afecta a Torrenegra. Si ara tu qui et fas una casa també tindràs segurament un contenciós del senyor Hossel perquè et dirà que aquest terreny a lo millor doncs, t'aixeques més del que toca. I això tenim exemples cada dia d'aquest tipus. Jo el que sí que voldria dir és que les sentències que tenim, que efectivament doncs, no sembla que donin la raó el contenciós, majoritàriament el contenciós de Hossel, que és la gran empresa, és que aquell terreny no està especialment protegit, que Torrenegra no forma part en aquests moments del Parc Natural de Collserola i per tant no se l'ha d'incloure, etc etc. Però en cap moment fins ara han negat la possibilitat de que l'Ajuntament o l'equip de govern digui com ha de ser el seu urbanisme. I per tant, en aquests moments no li ha negat cap sentència la capacitat que té l'Ajuntament com a tal de programar els seus terrenys. I en este estamos. Què passarà? No ho sé. Si hauria d'haver un plan B, doncs probablement jo en aquests moments sóc incapaç de pensar quin pot ser el plan B quan tenim el territori absolutament, diríem, col·lapsat, ple, no tenim ni per fer pisos de lloguer social, per tant, imagina't tu per fer la permuta de tot el que són les hectàrees.
Que com a mínim el calaix l'hauries de tenir. Un escenari negatiu, una possibilitat.
Bé, hi ha qui pensa doncs, que efectivament dret a indemnitzacions no n'hi ha per raons jurídiques que jo ni entenc ni pretenc discutir perquè no les entenc, però en qualsevol cas diríem, jo el que voldria deixar clar és que en aquests moments ningú ha negat la capacitat de l'Ajuntament de programar el seu urbanisme i com vol la ciutat i cap on ha de créixer, de moment.
Senyor Escué?
Simplement afegir que bé, si totes les forces polítiques estem d'acord amb aquest tema, serà molt difícil. Serà molt difícil que hi hagi, diguéssim, un sorpasso per part del que són els, sobretot els grans propietaris. No? I també jo confio...
Jo perdona, Roman, que una mica a moda de tertúlia, crec que encara que ja estem tots d'acord, els tribunals potser poden, diguem-ne, no tenir-ho en compte, perquè és un tema...
Els animo a fer tertúlia,
bàsicament,
eh?
Bàsicament judicial, no? Per desgràcia, no? Perquè sí, si no fos així ho tindrien tots molt fàcil.
Però... Un cop més els jutges tenen l'última paraula, però jo també confio en aquesta potestat que tenen els jutges per intervenir aquí i per donar satisfacció a el que és la ciutadania de Sant Cugat.
Els propietaris van presentar, segons han explicat a Cugat.cat, un projecte per concentrar l'edificabilitat de la zona, espais que ja estan construïts, però comentava abans la senyora Llorente que hi ha una zona que està en una espècie de, no em surt la paraula en català, però diríem limbo, legal, i a canvi de protegir tota la zona del Pi d'en Xandri, Torrenegra, etcètera, etcètera, i ells es queixen que l'Ajuntament els ha dit que no es considerarà mai una proposta d'aquest tipus. Vostès tenen alguna idea de com pot ser un pla B per Torre Negra?
Jo ja he dit personalment que no, perquè jo crec que el pla B, independentment de les possibles indemnitzacions, que aleshores ja també les ha de fixar un tribunal, probablement, seria la permuta. La permuta és, diríem, el tema més fàcil o la manera més fàcil de resoldre. Jo te doy, tu me das, i amb terrenys. I això s'ha fet mil vegades amb altres propietaris. Probablement es va fer amb Can Trabal, es va fer amb altres situacions. Bé, aquí no s'ha fet, i jo en aquests moments, en aquests precisos moments, donada la situació territorial de Sant Cugat, doncs crec que aquest pla B, jo crec que possiblement no existeix. I m'agradaria, ja que possiblement vosaltres teniu les dades, de quants habitatges estem parlant o quin nombre d'habitatges ha presentat l'Associació de Propietaris amb aquest contenciós. Lo teniu, aquesta dada?
Ara mateix no la tinc.
Ara mateix no,
però és que jo l'última que vaig veure...
És curiós perquè l'associació, entre cometes, de petits propietaris, la proposta que feia era, la darrera que jo vaig veure, era fins i tot més agressiva que la que feia José.
Efectivament, això és el que et vull dir. O sigui, jo recordo com 3.000 habitatges, si no recordo malament, em puc equivocar, que em va semblar...
I parlant amb el senyor Calvet, si és cert que sí que hi havien hagut reunions amb aquests petits propietaris i que no havien arribat a bon port.
Jo, amb la línia del que estem parlant ara, també ho vull equiparar aquest procés al que ens ha vingut passant al llarg de tots aquests anys amb les zones verdes i amb les expropiacions, no? El nostre municipi, derivat del PGM, ha anat acumulant un sòl protegit de grans dimensions, no? Que moltes vegades d'una ordenació molt més de tot el que és l'àrea metropolitana i que venia imputat perquè aquest municipi pugui créixer, posem aquesta zona verda aquí, no? I el que s'ha treballat aquests darrers anys amb l'àrea metropolitana de Barcelona és que aquest problema que patim comptats territoris, és un problema que s'ha d'abordar des de la solidaritat de l'àrea metropolitana, perquè no el tenim perquè és nostre des de sempre, sinó que ha vingut provocat per l'ordenació d'un territori superior, no? I que ara mateix sentències judicials estipulin un preu per l'expropiació, de vegades de terrenys que són allò, una riera, un tros petit amb ombra, o sigui, sense cap mena de valor, no?, urbanístic, que el podríem vendre, tenim uns preus desorbitats, no? I o ens posem a regular això des de la Generalitat del territori, no des del govern de la Generalitat, sinó des de tot el territori, o ens trobarem que realment les sentències estan absolutament desproporcionades, no? per expropiar zones verdes, zones protegides, que se'ls dona un valor com si fos un terreny pla al lloc més desitjat del municipi, no? I això realment pensem que s'ha d'abordar des de la solidaritat cap a aquells municipis que estem patint i que grava en una mesura molt gran els pressupostos municipals. Hi ha vegades que han caigut sentències a municipis petits que estan en la mateixa situació que nosaltres, que posen en greu perill el seu pressupost municipal.
Tot això, i arran del que està comentant l'Ester, jo voldria dir-li que en el ple ja va sortir un dia que es faria una comissió per estudiar com s'havien reestructurat les zones verdes. Jo crec que ho has de dir, perquè a més ho crec, i la tasca podria haver estat molt millor i molt millorable. I de fet, tot el que es va fer, al final jo crec que s'haurà de, una mica no estripar-lo, però haurem de tornar a fer una reordenació de lo que són les zones verdes més correcta i que permeti que es pugui fer potser habitatge de...
Insisteixo, Sergio, que ha de ser des d'una mirada molt més d'urbanisme general de l'àrea metropolitana.
Però hem de reconèixer que determinades coses són millorables i des del punt de vista municipal no s'ha abordat bé. Nosaltres estem immersos en una comissió, ara no vull dir una mica quines seran les conclusions perquè tampoc les sabem molt bé, però tot sembla indicar que el que es va fer relliscava per moltes bandes i es parlava de fins i tot també de Can Cabàs, etcètera, uns pisos de protecció oficial que es faríem amb un sostre tal que després pertanyia a fulanito o menganito, i allò es va fer potser a prisa i corriendo i s'haurà de, crec, donar la sensació de que s'haurà de refer gairebé segur.
Senyora Casamitjana, que em demanava el
sí,
torn.
No, jo volia dir que, evidentment, el tema de les zones verdes és un hàndicap que tenim molt i molt i molt important, que ja ens ha costat, molts diners a l'Ajuntament de Sant Cugat, que és finalment qui va decidir, que per decisió també doncs d'un jutge, qui havia de pagar, qui havia de pagar el berenar, per dir-ho d'alguna manera. Però, malgrat això, jo insisteixo també una mica en el que deia el Sergio. En aquests moments hi ha dos contenciosos posats als tribunals sobre el tema de les zones verdes. Com s'acabarà, no ho sabem. Probablement, jo ja ni veuré la resolució d'aquests contenciosos, però sí que hi són. Un fa referència a Can Cabassa i l'altre fa referència a tot el nucli, doncs, Vall d'Oreig, Sant Cugat, de les zones verdes. És cert que s'ha intentat fer permutes i s'ha fet amb molts propietaris, sobretot propietaris particulars, petits, de Vall d'Oreig. Això ha suposat doncs, un estalvi molt important per a les arques de l'Ajuntament, però doncs, tot i així són. I jo he de dir també que en aquests moments, no et sé dir el número perquè desafortunadament no el sé, però si poséssim damunt de la taula tots els contenciosos que tenim als tribunals en aquests moments per temes d'urbanisme, ens quedaríem esma perduts i boquivedats.
Sí. Molt breument.
Sí, molt breument. Jo crec que és que al final estamos bajo un paradigma que és absolutament ficticio, irreal e insostenible, que és que la propietat sobre de la tierra puede estar en manos privadas. Al final esto es un sinsentido. La propiedad de un trocito del planeta creemos que puede ser nuestra y nada más que nuestra, y esto, si te pones a pensar, es un absurdo. Creemos que mientras no cambiemos ese paradigma no encontraremos soluciones a problemas como el que tenemos, donde lo que importa es cuanto más dinero se gane mejor. Es cierto que tenemos que quizá tener una visión más solidaria, y desde ese punto de vista me he olvidado que es lo primero que quería decir en esta tertulia, mi solidaridad y mi apoyo a la familia del Abdel, que està previst su desahucio para esta mañana.
Ara els demanaré, ens queden molt poc, 8 minutets, els demanaré moltíssima brevetat, però hi ha un últim tema que volíem tractar, que és aquesta advertència de la Federació Espanyola de Patinatge al Patí Hoquei Club Sant Cugat per les deficiències, diu, del PAF 2 de la Rambla del Celler. No sé si han pogut acostar-se o l'han vist de prop aquestes deficiències que diu que té la Federació Espanyola, tant en il·luminació com en goteres i amb aquesta manca de túnel de vestidors.
Jo crec que el regidor d'Esports ja ha fet algunes declaracions en el sentit de, bueno, s'està treballant en resoldre tot el problema de les filtracions doncs de manera immediata i corregir tot el que des de la federació s'està demanant. S'està treballant també amb la federació i bueno, sabeu que la millora de les instal·lacions esportives ha sigut una de les primeres línies estratègiques del mandat, no només en creixement d'instal·lacions, sinó també en millores, però és cert que en tenim moltes i que tenim moltíssimes entitats i per tant doncs, no hem acabat de fer els deures i hem de prioritzar evidentment doncs, aquesta instal·lació del PAP 2 perquè no succeeixi això.
Señora Llorente,
bueno, el PAF 2,
breumen, los demano tots perquè
un problema estructural desde hace muchísimo tiempo y se ha de afrontar de una manera también seria y global, y eso requiere una inversión y requiere una serie de dinero, por lo tanto creo que va a ser de difícil solución a la vista de los presupuestos que tenemos para este próximo año, como no se cambien, no sé cómo se va a poder afrontar la problemática, que es repetida, reiterada, y que hace muchísimos años que se produce, y que hay clubes que la están sufriendo en sus propias carnes, porque la federación les advierte y les sanciona.
Sí, yo hace tiempo había tenido reuniones pues con algunos usuarios y metería incluso en el mismo saco, tanto al PAP 1 como al PAP 2, que tienen ciertas deficiencias a nivel ya incluso de calefacción, etcétera, y de otro tipo de infraestructuras que las necesitamos para tener un uso del deporte que sea, bueno, que sea digno. Un poco yo creo que la niña bonita y tenía que, tal vez que ser así, era efectivamente la guinardera. Pero tenemos que cuidar lo que tenemos en el centro para que se pueda practicar el deporte en las mejores condiciones posibles, y más cuando intentas luego celebrar determinados eventos que te piden una infraestructura básica.
Jo no he vist les infraestructures del PAP 2, per tant, no, ni les he patit, diria, vull dir, no ho sé.
Pues bajat un dia los túneles.
Jo utilizo el PAP 1 i el PAP 3, però el 2 no, mira tu quina casualitat, és veritat. En qualsevol cas, vull dir, en qualsevol cas, jo crec que va, si això té una diferent una deficiència estructural, s'ha de suplir, és evident. L'esport s'ha de fer en condicions, que passa que a mi particularment, i deixeu-m'ho dir, doncs em sap greu que això requereixi l'aportació d'una dotació econòmica molt important quan tenim altres necessitats que, per lo que sigui, doncs no les cobrim en aquest sentit. Jo entenc que s'ha de cobrir perquè s'ha de jugar a vòlei o a hoquei amb les millors condicions, però no em puc estar de dir que m'agradaria que es poguessin invertir en altres coses.
Doncs jo no, jo crec que s'ha d'invertir en esport molt i que aquestes deficiències evidentment s'han de solucionar. Havia llegit que possiblement les companyies asseguradores podrien intervenir també amb aquestes reparacions, no sé si al final s'ha concretat o no. No
ho sé. Ho ha comentat el regidor d'Esports que estan a l'espera de saber si l'empresa asseguradora de les instal·lacions del PAF 2 assumeix els desperfectes ocasionats per la pluja al pavelló,
pluja,
o de si ha de ser el mateix ajuntament qui ho sufragui.
És normal que les instal·lacions han de tenir un manteniment. La pregunta és, aquest PAF 2 és el del... Una pregunta que ho sabreu més que jo. És el del...
És el de l'hoquei patins.
És el del Palau. És el del cas Palau?
No.
No.
Ah, llàstima.
Llàstima, és el del costat.
Dic perquè a sobre de que es va fer amb mètodes corruptes, que també els materials estiguessin de mala qualitat.
No era aquest.
Almenys del PAP 2 no en sabem res, diguem-ho així, no?
Ni podem parlar de corrupció quan tampoc hi ha hagut cap sentència que parla de que aquí s'ha donat corrupció.
O que
l'Ajuntament estigui implicat.
Està provat que va haver-hi una mordida.
Jo el que sí que volia dir, no?, una miqueta amb el debat que incorporava la Roser, no? Si mirem la pràctica esportiva, no?, com un element cohesionador a nivell de societat, no?, com un element de foment de la salut o com un element clau per treballar els valors, està clar que és una prioritat, no? És cert, doncs, que no només podem créixer amb les instal·lacions, us recordo, doncs, que en breu inaugurarem el nou pavelló del Leonardo da Vinci, no?, que hem aprofitat l'ocasió de fer una corresponsabilitat amb el Departament d'Ensenyament, i allà on el Departament hi volia fer un gimnàs i hem aportat 850.000 euros per fer un pavelló i, per tant, tenir instal·lacions dignes i per encabir a tots els equips, en aquest cas de bàsquet, però el parc esportiu s'envelleix, no? Això no vol dir que hi hagi hagut un mal manteniment, sinó que simplement, bueno, van apareixent deficiències estructurals. I com el tema de les fuites d'aigua, sabeu, no?, quan teniu una fuita d'aigua a casa, és molt complicat saber d'on ve, i els tècnics han anat aplicant diferents solucions, doncs, com ens pot passar en un gimnàs d'una escola o a qualsevol equipament municipal que té fuites, no? I és quan s'acaba veient, doncs, que les diferents solucions que s'han anat aplicant de manteniment correctiu no funcionen, doncs, que s'analitza que segurament, doncs, es necessita una intervenció més a nivell d'estructura, no? I això condiciona més quan és un espai, doncs, que està al centre, que està molt vinculat a d'altres instal·lacions esportives, que té un ús intens, però que en algun moment s'haurà de plantejar, doncs, actuar sobre aquest espai.
Deixes aclarir només.
Sí, tant i tant.
En absolut sóc contrari a l'esport, només faltaria, no, sí, però una cosa penso és dignificar tot l'esport de base, i una altra cosa és, doncs, fer les coses de tal manera perquè la federació i les competicions...
No, és que en este caso, perdona, que hi ha goteres i no se...
No, o sea, això, les goteres... Com goteres no puede jugar ni la federació ni el Mindundi que passa pel carrer. Això ho tinc molt clar, però volia diferenciar per mi aquests dos aspectes, només era això.
I després, Roser, ment sana incorpore sano, eh? Sí. O sigui, que la pràctica de l'esport sempre és saludable.
Insisteixo.
Sabem, Roser, que ets una defensora de...
Insisteixo que l'esport no...
No anava per aquí el que...
No, absolutament estic en contra de l'esport, malgrat que jo no sigui ni un atleta, ni faci maratons, ni tot això, però en absolut, però volia diferenciar aquests dos aspectes, simplement.
Doncs això val a dir que una de les coses són les goteres i l'altra també són les altres reclamacions d'aquesta federació espanyola, com dèiem, sobre la il·luminació, sobre el sòcol, que és, crec, massa petit o massa gran, ara no recordo, hi ha una diferència d'un centímetre, i que no hi ha túnel de vestidors, això és un altre tema a part. Doncs moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a la Tertúlia Política. Esther Salat, Lourdes Llorente, Sergio Blázquez, Roser Casamitjana i Roman Escuer, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i ens veiem un altre dia.
Gràcies a
vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
Avui ha anat de poc de que no estéssim ningú.